Ràdio Tiana, les notícies.
L'escola Lola Anglada organitzarà després de força anys un casal d'estiu com el que s'havia fet sempre, on el joc és el més important. Pep Aurell i el seu estudi d'arquitectes GAAP de Tiana, pioners en la construcció d'edificis i vivendes ecosostenibles. Les entitats usuàries de la sala Albéniz opinen sobre els canvis que cal fer a aquest espai tianenc. L'escola Lola Anglada organitza aquest estiu un casal d'estiu, diuen, com els d'abans. Sergi Quevedo.
Fer un casal com el de tota la vida. Aquest és l'objectiu del casal d'estiu de l'AMPA de l'escola Lola Anglada, que ha organitzat pels mesos de juny, a partir del 26, juliol i primera setmana d'agost. D'enguany, la inscripció és oberta i per tot fer la mateixa escola aquesta setmana, a més de dilluns i dimarts de la setmana vinent. I és que, tot i l'oferta d'activitats per a infants a Tiana, aquest estiu és nombrosa. Tots els casals, menys els de l'Escola Municipal de Música i Dansa i el del Casino, ofereixen només esports. A més, l'estiu passat, cap de les dues escoles de Tiana va oferir casal d'estiu. En Xespa Ivern, president de l'AMPA de l'escola Lola Anglada, explica per què de l'aposta per fer un casal amb continguts de diferents als casals dels esports.
I trobàvem a faltar això, el casal de tota la vida, el casal d'esplai. Llavors va ser quan ens vam posar en contacte amb els d'àmbit, perquè són els que ens porten els extraescolars aquest any, estàvem molt contents amb ells i sabíem que ells feien casals, i va ser quan es van oferir aquest casal que es pogués barrejar els jocs de cucanya, el poder anar a la platja, poder anar a la piscina, que és una cosa que ens agrada, i buscar, bé, una mica... Nosaltres, la Junta, com a pares, el que buscàvem pels nostres fills no trobàvem a Tiana, que era això, no? Que potser són fills que no els agrada gaire els jocs de pilota o els esports i busquen altres coses i els agrada més jugar. Llavors és aquesta filosofia.
Jugar, doncs, serà l'objectiu essencial d'aquest casal d'estiu. Començarà el 26 de juny i serà fins al divendres 11 d'agost. Tot i que sol ser habitual que els infants podran anar-hi només unes setmanes determinades, tirar si dinen o no al casal o fer un horari més o menys llarg. Què hi haurà al casal? Ho explica Josep Porres, cap de l'empresa Àmbit Escola, encarregada d'organitzar-lo.
Comença a les 9 del matí, acaba a les 5 de la tarda, i la franja del matí comença a les 9 del matí i acaba a les 2 del migdia. El d'acabar a les 2 del migdia és una mica una petició que parteix dels pares, i aquestes hores del matí hi han dues franges inicials amb què es pot triar. Els pares poden triar si volen fer una activitat més de dansa, en el que es toquen diversos estils, doncs hip-hop, freestyle, diversos estils de dansa, cada setmana hi ha un estil, o activitat només esportiva, però normalment el que fem són esports que no són ni el bàsquet ni el futbol. Això serien les dues primeres franges. La tercera franja seria, cada setmana gira al voltant d'alguna activitat, doncs del reciclatge d'algun país en concret, i es fan les activitats més pròpies, doncs potser d'un esplai o més de tipus lúdic, gincames, jocs de pista, jocs col·lectius. I la quarta, aquests nois han suat molt, s'han cansat molt, estan molt acalorats, i aleshores el que fem és una activitat per baixar aquesta temperatura corporal, i fem una remullada, ni diem la remullada
aquí
al pati, que els més petitons, doncs mirem de col·locar-los a algun lloc on es puguin fer un petit banyito, i els més grans, doncs funcionem a partir de mangueres, col·loquem un parell d'espersors, esponges que es poden tirar, val. I el que no ho vol fer ha de passar per la dutxa reglamentària.
A més de tot això, cada dilluns els infants del casal passaran el matí a la platja. Les dues setmanes d'agost del casal d'estiu es farà conjuntament amb els infants d'altres centres de la zona, a l'escola Artur Martorell, per exemple, de Badalona.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Un dels corrents més innovadors en arquitectura eficient energèticament té el seu epicentre a Tiana. Ja fa uns anys que des de la seva oficina a Isaac Albéniz, l'estudi d'arquitectes GAAP investiga, projecta i ja ha començat a fer habitatges plenament sostenibles. Es basen en un element tan senzill com essencial, la fusta. I és que la filosofia amb què projecten aquests arquitectes tianencs fa que gairebé tot sigui diferent a com s'havien fet les coses fins ara, almenys des del punt de vista de la sostenibilitat. Pep Aurell és un dels fundadors de GAAP.
Amb aquest tipus de cases el que passa és que hi ha
un aprenentatge també del client cap a la casa seva, perquè l'estem fent totalment diferent del que aquesta persona tenia previst fer-la.
En quin sentit?
Amb tots, amb el sentit constructiu, pel sistema constructiu, que treballem molt amb la fusta, el sistema de climatització i refrigeració, que en aquest cas utilitzem un sistema de renovació d'aire mecànica amb un recuperador entàlpic, i això fa que la casa funcioni totalment diferent del que tu, jo i quasi tothom estan acostumats en aquest país a funcionar.
La primera gran obra ecosostenible a Tiana d'aquest estudi d'arquitectes ha estat l'edifici de la Petanca, on clarament també la fusta n'és la protagonista. Després han arribat a poc altres encàrrecs de vivendes amb la mateixa filosofia. Ara per ara es pot dir que ja s'han fet un petit però important espai en aquest apartat de l'arquitectura. En aquest moment, GAAP està construint una altra casa emblemàtica al carrer Vistalegre de Tiana, que segueix els seus preceptes de sostenibilitat i adaptació al terreny, i també d'altres.
I això és una altra cosa. O sigui, jo sempre dic el mateix. Jo no us he d'ensenyar com heu de viure, o sigui, faltaria més. Nosaltres el que fem és posar el trencaclosques a puesto. Per tant, és molt important el briefing del client, que el client t'aporti tot el que ell vol, que no vol dir que vulgui una balaustrada o que vulgui una façana d'obra vista, no, sinó com vol viure. Perquè jo, el que jo crec que he de fer amb el meu client, per jo estar 100% tranquil, és retornar-li el confort que ja està buscant. O sigui, jo parlo de confortabilitat, no parlo d'arquitectura, però el que estem fent nosaltres és crear espais de confort. I si un espai no és confortable, pot ser estèticament preciós, però per mi no és un bon espai.
La trencadora casa del carrer Vistalegre té dues parts, la humida, que és la que queda semisoterrada i quasi no es veu, formigó i pedra, i la part seca, que és aquella que quedarà a la vista. És aquesta part de la casa la que, essencialment, es composa de fusta.
En el moment que sortim i construïm amb fusta, nosaltres ens plantegem una estructura a mòdul d'esquelet, com tu molt bé dius, a partir d'uns pilarets col·locats cada 40 centímetres. Vale? Aquests pilars fan 15 centímetres de gruix i tota aquesta amplada és aïllament. De manera que estem donant 15 centímetres d'aïllament, quan en una obra convencional l'aïllament, en el millor dels casos, arriba als 6 centímetres. A més, aquest aïllament és un reciclat de fusta, amb cel·luloses de fusta, a vegades es posa cotó reciclat. O sigui, estem utilitzant material que ve de reciclatge ja. Per tant, aquí ja estem entrant una mica amb el material des de la seva sostenibilitat com a material. Aquest material va a l'ànima de la casa, entre els pilarets i aquest material aïllament.
Dins i fora, la vivenda es tancarà amb uns panells de fusta que justament aquesta setmana ja han començat a instal·lar-se. Aquesta part de fusta pot ser visible o no. És una decisió personal del client o clienta que en el cas de l'habitatge de Vistalegre no es veurà. Després d'anys d'investigació i de treball amb materials tèrmicament sostenibles, en Pep Aurell té clar per què es decanta sempre per la fusta per assolir aquest objectiu.
Sobretot em dona una transmitància tèrmica molt superior a qualsevol altre sistema constructiu. Què és transmitància tèrmica? És la capacitat que té la paret de no absorbir calor fred de fora, o sigui, és l'abric. Per tant, què fem? Abriguem la casa, perquè el més important d'una casa perquè no gasti és que estigui ben abrigada.
La fusta ja comença a perfilar-se clarament com a component essencial de les vivendes eficients energèticament al món. A França, per exemple, amb una normativa molt estricta respecte a la sostenibilitat de l'obra, el 2015 ja es va fer servir més la fusta que cap altre material. Hi ha una altra raó de pes d'aquests arquitectes tianencs per apostar clarament per la fusta, i té un rerefons ecològic.
O sigui, nosaltres aquesta fusta la portem d'Àustria. I allà la normativa, quan explotes el bosc, t'obliga a que per cada arbre que talis per l'ús de la construcció n'has de plantar 5. Vale? I és el que deia abans, que és una gestió del territori. Això ja és una filosofia de vida, és el que dèiem. Jo no conec a cap propietari de bosc, però sí que he sentit sempre que és un drama, és un gasto tremendo tenir un bosc, a més et crema. Imagina't que algú algun dia decidís que comencéssim a gestionar aquests boscos i d'aquí 25 o 30 anys començar a treure un partit. Això sí, no demà, que aquest és el problema. Clar, Finlàndia, Àustria, Alemanya, França, tot això ho estan fent fa 50 o 100 anys.
A més de la vivenda que estan construint al carrer Vistalegre, a Tiana, GAAP Arquitectes està a punt d'edificar-ne una altra també sota els seus criteris de ecoeficiència energètica, al carrer Santiago Rusiñol. Al nostre país, els edificis públics hauran de complir a partir del 2020 una estricta normativa. De l'estat de la sala Albéniz i de les millores que li calen per actualitzar-se se n'ha parlat sovint. El primer dels monogràfics de la local recull l'opinió sobre aquest tema de les entitats que en fan ús de la sala, les entitats de teatre. Anna Moles.
Comencem el nou espai dels monogràfics de la local amb un tema proper per moltes persones del poble, la sala Albéniz. En el ple del 4 d'abril es va posar sobre la taula un tema antic però que encara suscita debat, l'estat de la sala. La regidora de Cultura, Núria Blasco, va estar d'acord en el fet que la sala necessitava reformes que haurien de passar per una auditoria tècnica així com l'opinió de les entitats que la fan servir. Uns dies més tard, a la tertúlia política de la local, ara i aquí, de l'11 d'abril, es va reprendre el tema amb els representants polítics dels partits de Tiana. Tret d'algunes discrepàncies en l'ús que hauria de tenir la sala per tal de determinar les reformes necessàries, tots els grups van estar d'acord en el fet que era important fer-hi reformes. Dins del monogràfic sobre la sala Albéniz, des de la local, hem volgut parlar amb els grups de teatre que la fan servir per assajar i per presentar obres, l'Agrupació Artística del Casal i la Societat Recreativa Nou Pins, per saber quines mancances troben a la sala per desenvolupar la seva activitat. En representació de l'Agrupació Artística del Casal, parlem amb Enric Monreal, que opina que la sala té mancances a dos nivells diferents. Per una banda, com a sala d'assaig del grup, i per l'altra, com a sala de representacions. Com a espai per assajar, destaca que la llum de la sala és molt lleu i els dificulta fins i tot llegir els guions. Senyala també que hi passen fred a l'hivern i calor a l'estiu perquè no hi ha aire condicionat i la calefacció només s'activa els dies de funció. Això, de retruc, fa implantejable fer teatre a l'estiu. Una de les incomoditats més grans que hi detecta és la impossibilitat d'insonoritzar la sala. Explica el que aquest problema pot generar al públic.
Que no està aïllada acústicament. Vale. Això pot semblar que és una tonteria, però realment, si fas un gran espectacle no passa res, no? Perquè dintre del que és el teatre estàs fent més soroll, diguéssim, que el que pot arribar de fora, no? Però en el moment en què vols fer alguna cosa més íntim, i nosaltres, per exemple, des de l'agrupació últimament estem fent bastantes coses així com en un format més íntim, inevitablement, si et dura una hora i mitja, doncs sentiràs passar els quatre autobusos que circulen durant aquella hora, no? I jo crec que això és un problema, no? Perquè tu intentes fer tu intentes que la gent s'aïlli absolutament del món quan estàs fent un espectacle i estiguin allà, no? I si t'arriben estímuls de fora, és un esforç pel públic, jo crec, dir, bueno, sentir l'autobús però no m'afecta, no? És inevitable.
Per la seva banda, Nou Pins remarca que hi troba mancances sobretot en els magatzems, amb espai molt limitat, cosa que els porta sovint a haver de llançar decorats. Isidre Mestres ens ho explica.
És el tema de decorats. Allà hi ha una disputa entre l'espai tècnic i l'espai de... entre l'espai tècnic i l'espai dels grups. Si no tenim un espai allà per deixar coses, que seria lo lògic, no sé si es pot posar un... en el tros de, que es deia d'abans, de la petanca, no sé si ja es podria fer unes carpes o alguna cosa i poder-ho tancar, però és que és molt fotut pels grups. O llogues un local i llavors no hi ha prou calés per pagar cada mes 500 o 600 euros d'un local, o s'intenta adaptar que certs decorats, certs, perquè clar, allò no ha de ser un niu de merda, això està clar, certs decorats es puguin posar a prop del teatre.
Totes dues entitats remarquen que pràcticament per totes les seves produccions han d'acabar llogant material per cobrir les mancances de la sala. Mestres explica que entén que algunes vegades les entitats ho hagin de fer per presentar propostes de gran format, però considera que la sala hauria de tenir més equipaments, almenys per als assajos.
Full Monty, Mamma Mia, Maricel i ara Els Miserables hem hagut de llogar equip de so i després d'ajust, perquè ja et dic, perquè nosaltres... pues hem volgut funcionar amb mòbils, que van molt xulos, i hem hagut de llogar més màquines de fum perquè amb la que tenim no n'hi havia prou. Tot això ja entenem que és una cosa nostra, però uns mínims hi haurien de ser-hi, i ara mateix. O de fer també, aprofitant, que tinguéssim com una mica d'accés, si no a l'equip gran, no? Per allò dir, pues tinc un equip gran i tinc un equip per assaig. No? Clar, nosaltres fins que ara mateix no puguem assajar l'assaig general, si jo vull posar un CD, m'haig de portar jo un altaveu de casa. Si jo vull treballar amb una mica de llums, ho haig de demanar als tècnics. Llavors, com tenir com uns mínims per assaig.
Per la seva banda, Montreal opina que a mesura que passa el temps s'ha d'oferir una mica més al públic, tant en el sentit tècnic com artístic. Per tant, afirma, el material de la sala també hauria d'anar creixent.
Moltes vegades ens, ens veiem obligats a llogar. Jo crec que tampoc és capritxós, diguéssim. No és que nosaltres diguem, oi, volem llogar tal cosa o tal altra, sinó que realment cada cop que fas un espectacle estàs creant un antecedent, no? I jo crec que un repte de les entitats, jo crec que tant l'agrupació com Nou Pins, és anar més enllà sempre, no? Perquè no pots fer un pas enrere, diguéssim, no? El públic espera allò que va veure una mica més, no? O si no, algo diferent.
Enric Monreal conclou amb la idea que la finalitat de fer tots aquests canvis, al cap i a la fi, és que el públic pugui gaudir realment de l'experiència teatral, cosa que, donada la situació a dia d'avui, es fa molt difícil, afirma.
Si tu vols fer un espectacle, vols que la gent estigui per l'espectacle, no? No vols que estigui pensant, aquesta butaca m'he quedat enganxat aquí amb un clau, o aquesta butaca és incòmoda, o això, no? M'entra llum per aquí, o sento l'autocar. Jo crec que aquests aspectes són els que incomoden. Jo crec que és un factor d'incomoditat.
Recordeu que demà publicarem el segon capítol d'aquest primer monogràfic de La Local, on hi exposarem el punt de vista dels tècnics de la sala Albéniz.
L'Escola Lola Anglada organitzarà després de força anys un casal d'estiu com el que s'havia fet sempre, on el joc és el més important. Pep Aurell i el seu estudi d'arquitectes GAAP de Tiana, pioners en la construcció d'edificis i vivendes ecosostenibles. Les entitats usuàries de la sala Albéniz opinen sobre els canvis que cal fer a aquest espai tianenc.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.